James Halliday vio el futuro.
El món és digital.
I lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital, un programa des del qual us volem apropar a les noves tecnologies, us volem acostar al món digital i, en definitiva, volem ajudar-vos a assolir amb èxit el procés de transformació digital de les vostres organitzacions. Aquest programa, com sabeu, el fem en col·laboració amb PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. Avui tenim un programa força interessant i molt variat. Començarem l'entrevista amb l'Andreu Bru, que ens parlarà sobre la morositat i com uns plans del govern relacionats amb la factura electrònica poden ajudar a combatre la morositat. Després, la intervenció d'en Jordi Marín ens posarà al dia sobre què és i què no és una consultora, una gran consultora. I acabarem el programa amb l'opinió d'en Carles Martín, que ens explicarà què quedarà al final després de tots aquests canvis que ha produït la Covid. I ara, com cada setmana, comencem el programa amb l'entrevista. Un interessant personatge del món digital i del seu entorn ens visita i ens posa al dia sobre les últimes novetats del món digital. Ara i aquí comença l'entrevista. Estem amb l'Andreu Bru, un col·laborador habitual d'aquesta secció i responsable de tecnologia de PIMEC. Andreu, benvingut al programa. A veure, jo volia preguntar-te, un dels temes que sempre, que ha existit sempre i que ens preocupa sempre és el tema de la morositat. I precisament, aprofitant aquest món tecnològic, aquest món digital que estem vivint, crec que s'està preparant una llei o un avantprojecte de llei que es diu Crea y Crece, que té uns mecanismes per combatre la morositat. Doncs vinga, endavant, ens pots fer 5 cèntims de tot això, què és, com funciona, qui beneficia, etcètera, etcètera.
Sí, moltes gràcies, Tomàs. Efectivament, aquest és un tema que passa normalment desapercebut a les empreses, especialment a les petites empreses, però el govern d'Espanya va publicar un avantprojecte de llei que, amb el nom de Ley Crea y Crece. Val? Aquest avantprojecte té dos grans objectius. Un, el d'ajudar a les empreses a créixer a través de la digitalització i a través de normatives reguladores de la relació entre clients i proveïdors i, per tant, directament incideix amb els terminis de pagament de les factures. I en aquest sentit, i en tot cas, durant aquest programa, amb aquest temps que em dones, m'agradaria centrar amb la, diguéssim, obligació que fixarà aquesta llei quan sigui aprovada pel Consell de Ministres, de que a l'Estat espanyol desapareguin les factures com fins ara les hem conegut, en paper, en PDF, i passem tots a facturar, des dels autònoms fins a les grans empreses, a facturar, a enviar i a rebre factures en format electrònic.
Bé, doncs el primer gran canvi és que la factura, aquella que s'ha perdut pel correu o que el PDF no l'he pogut obrir bé o que s'ha perdut l'email, ara passarà a format de factura electrònica que crec que té un control molt més rigorós, no? La primera cosa.
Sí, sí. De fet el món digital sempre és molt més eficient a l'hora de controlar, per descomptat, no? Tenim l'experiència que es va activar el 2015, que va ser quan les administracions públiques van ser obligades a rebre factures en format electrònic. Val? Això, en un primer moment, a les petites empreses, especialment, i als autònoms, els hi va crear un impacte, no? un canvi. Els canvis sempre costen. Però amb un temps ràpid, la necessitat t'obliga i no va haver cap problema en que qualsevol proveïdor de qualsevol administració pública, fos un ajuntament, un hospital o el que sigui, pogués generar i enviar factures electròniques, a més de forma senzilla i gratuïta. El següent canvi va venir l'any, crec que era el 2018, quan es va modificar la llei de subcontractació pública. I en aquest cas va entrar en vigor un nou reglament que obligava a aquelles empreses que gestionaven diners públics a través de licitacions, especialment grans empreses de la construcció, a rebre factures electròniques en format facturae i a través d'un punt general d'entrada de factures que gestiona l'Agència Tributària Espanyola. Aquest va ser un segon canvi. Sí, perdona, digue'm, Tomàs.
No, sí, anem al tema de la morositat. Vale, ja sabem que a partir de dintre de poc totes les factures seran electròniques. Però això quina relació té amb la morositat i com pensen controlar-la o regular-la?
Sí, t'explico. Quan una factura s'envia en paper, en un sobre o en un correu electrònic, no hi ha cap mena de control. El control l'aplica el que l'envia i el que la rep, correcte? En el món electrònic, i la llei explícitament parla de generar evidències de registre d'entrada de factures, després veurem quins seran els canals, ja veurem com ho aplica la llei. El que fas és que quan tu entregues una factura electrònica a través de mitjans electrònics, estàs deixant evidències electròniques, valgui la redundància, de que aquesta factura amb tal data s'ha enviat i amb tal data, que evidentment és la mateixa, s'ha rebut. I a partir d'aquí es planteja el comptar de forma automàtica els dies de pagament. Saps que a l'estat espanyol les factures tenen un termini màxim de pagament de 60 dies. Jo veig factures que posen venciment a 90, a 120. Això està prohibit. Ho seguim fent? Sí, però està prohibit. Però com que ningú se n'entera perquè és un paper que va d'un proveïdor a un client, per tant, tot això s'acaba. Per tant, què vol dir això? Que a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, qualsevol factura que s'enviï d'un client a un proveïdor, el que generarà és una evidència de registre d'entrada d'aquesta factura i un control automatitzat dels dies de pagament de les factures.
Bé, la primera dubte que ens sorgeix és un e-mail, també queda constància, però queda constància a Google o a Microsoft o on sigui, i un jutge podria reclamar aquesta evidència. Però per el que entenc que m'estàs dient, d'aquesta factura que jo t'enviaré a tu o tu a mi, a part del teu ordinador i el meu, hi ha algun registre central al qual queda registrada?
Correcte, ara ja hi és. Ara hi ha un punt general d'entrada que es diu FACE B2B o B2B, vale? Empresa a empresa, que ja s'està fent servir entre privats, solament obligats aquells que són licitadors, han guanyat concursos de públics, però una de les opcions, perquè encara està per veure, serà que totes les factures passin per aquest registre que, diguéssim, està centralitzat a l'Agència Tributària Espanyola. Aquí hi ha un debat, Aquí hi ha un debat entre fins on ha d'arribar l'administració pública i com, per què l'administració pública ha de posar el nas dintre de les nostres factures. És un debat. Aquest debat a Europa ja el tenen i ja l'han tingut. I a Europa, una bona part dels països europeus on la factura electrònica ja s'ha implementat, s'ha creat allò que se'n diu l'intercanvi de factures entre plataformes, diguem-ne, de format lliure, no? Hi ha els serveis People, que se'n diuen, que estan homologats per la Unió Europea, és una de les opcions que s'estan barallant en aquests moments per ser una de dels mitjans per enviar factures.
Bé, vinga, som-hi, ja tenim les factures electròniques, ja sabem que més o menys algú les controla, per tant, no les podem amagar, també que tenim un termini màxim de 60 dies per pagar-la. A qui beneficia aquest avantprojecte de llei? Al proveïdor, a l'altre, a la gran empresa, a la petita?
Clarament, el benefici és pel qui fa una factura i la vol cobrar en termini. Normalment hi ha una relació directa amb el tamany. Allò que dèiem alguna vegada, el tamaño importa, doncs sí, el tamaño importa. Normalment els que mouen molts diners són els grans Els que paguen a 90, 120 o a 250 dies són els grans, i els que esperen cobrar una factura a 30 o a 60 dies, que és el termini màxim, són els petits. Per tant, clarament, això beneficia als autònoms, a les micros, a les petites, en general, a tothom que emet una factura i la vol cobrar amb els terminis que a l'Estat espanyol marca la llei. I, yeah. I a la inversa, a qui perjudica? No sé si m'ho has preguntat, si no ja t'ho dic. A qui perjudica? Perjudica el mal pagador. Tots sabem, i si ens està escoltant algun empresari del sector de la construcció, tots sabem que si té la sort que el subcontracta una companyia, una gran empresa d'obra pública, i no direm noms, amb sort cobrarà 250, 300 o 350. Per tant, està finançant uns diners que aquesta empresa ha cobrat rigorosament a 30 dies de l'administració pública.
Però quina acció farà aquest controlador, que serà la tributària, no sé qui serà, sobre, han passat els dies i tu no m'has pagat. Ara, veus, jo què puc fer a partir del moment que no m'has pagat?
Aquest avantprojecte de llei el que proposa és que aquest observatori de la morositat, que està previst, es creï, diguéssim, des de l'Administració General de l'Estat, el que farà serà, per una banda, identificar els terminis mitjos de pagaments de les factures, val? I això, si són electròniques i estan centralitzades, serà molt fàcil. Si són electròniques i no estan centralitzades, serà menys fàcil, però sempre serà més fàcil que si la factura va en paper o en PDF d'origen a destí. En aquest sentit, també parla l'avantprojecte de llei de que l'administració actuarà d'ofici. Què vol dir això? Ara vol dir que si una empresa subcontractada no li paguen la factura en termini, home, té dos opcions, cabrejar-se o posar-hi paciència i ja cobrarem. Pues en aquest moment, l'administració pública que ha posat aquests diners per aquesta contractació podrà actuar d'ofici en contra d'aquest mal pagador, d'aquest morós. I a vegades sentim la paraula, en comptes de morós, morrós, perquè en aquest país hi ha molt morrós que viu del finançament dels petits. Val? I, per tant, també preveu la llei que aquelles empreses que no compleixin amb els terminis de pagament, quan dic la llei, dic l'avantprojecte de llei. Ara hi ha una guerra, com el pots imaginar, no opina el mateix PIMEC en representació de les petites i mitjanes empreses que la COE en representació de les grans empreses i de l'IBEX 35, evidentment. Però aquest avantprojecte ja contempla la possibilitat que una empresa que no pagui en termini i sigui enxampada, val? No es podrà presentar a cap més licitació d'obra pública. I això ja és un pas important. I aquest projecte també preveu la posta en marxa d'un règim sancionador, que vol dir el pagament dels interessos per demora de les factures a partir del 60 dia o dels dies que en aquell moment siguin els vigents.
Clar, però tot això implica, perquè és molt fàcil, mira, jo emparant-me en tot això tan maco, t'envio una factura a tu d'un milió d'euros, i al cap de 60 dies te la reclamo. O sigui, com acceptes tu aquesta factura? Perquè, clar, això implica, perquè actuïn contra tu després, l'administració, implica que la factura sigui real i que tu l'hagis acceptat, no?
Uh-huh. Aquí hi ha dos escenaris. L'escenari que encara no està definit. A l'escenari en què la factura passi pel Registre Oficial de Factures FACB2B, que és el de l'Agència Tributària, d'obligat compliment si estem parlant de diners públics, per tant, correcte. Aquest escenari ja actuarà d'ofici l'administració pública. L'altre escenari és que el receptor d'aquesta, perdó, el que vol cobrar la factura, el proveïdor que ha fet la factura, pugui traslladar una denúncia a l'administració pública, sigui la que ha originat aquesta obra o sigui l'administració central, i aquesta actuarà d'ofici. I en aquest sentit, serà molt important, no solament la llei, perquè les lleis acostumen a ser molt àmplies i molt generals, sinó el reglament d'adopció de les mesures d'aquesta llei. Aquí la guerra entre els grans i els petits s'obrirà quan aquesta llei s'aprovi i s'iniciï el procés de creació del reglament sobre factures a l'Estat espanyol. Aquests seran els mecanismes que faran que això sigui fàcil o que continuï sent impossible com fins ara.
Quan està previst que s'aprovi o no s'aprovi aquesta llei?
No està previst. Ara ens diu no està previst perquè no consta en l'avantprojecte. Normalment, normalment, un cop tancat aquest procés d'al·legació, que de fet s'ha tancat aquest dia 6, aquest dilluns, per tant, les al·legacions han entrat fins al cap de setmana aquest que deixem, doncs normalment aquesta llei passa a un procés de debat parlamentari i acabarà amb l'aprovació o no aprovació per part del Consejo de Ministros. Val? Aquest procés pot trigar un mes, pot trigar 3 mesos, o pot trigar 6, però no trigarà 2 anys, no trigarà 3 anys, trigarà els mesos que hagi de trigar.
Val, abans has comentat que la posició de Pimec, que era diferent possiblement de la que defensa les grans empreses, però així i tot tinc entès que hi ha pimes, hi ha petites empreses que no ho veuen del tot clar, que quasi no estan d'acord. Per què una pime no està d'acord amb una llei que decididament el protegeix?
És un tema humà, la por al canvi. El que està acostumat a fer les factures d'una manera, en paper, en imprimir, o posar-ho en un sobre, ara aquest la factura electrònica, és la por al canvi. Aquesta por al canvi és el que sempre ha frenat moltes de les accions. Però també és cert que, com gairebé tots els processos de digitalització de les empreses, un cop ho has fet i ho tens en marxa, és que ja ni te'n recordes de quan... Jo repto els emissors de factures, a les pimes, als autònoms que fins ara estaven fent factures en paper o les imprimien en PDF i les enviaven per correu electrònic, a que pensin quan feien les factures en paper, d'aquí 2 anys o d'aquí 3 anys, quan les feien electròniques, és que ni se'n recordaran de quan feien les factures en paper. És que és un altre món. I a més, si tinc 10 segons o 15 segons, faig un oferiment. Jo ofereixo a qualsevol oient que estigui escoltant aquest programa de ràdio i digui, escolti, jo haig de fer factures, però no sé com fer-les, el meu programa és antic, no sé què. Escolteu, jo poso a disposició de qualsevol autònom i micro o petita empresa el correu sat@pimefactura.com. Qualsevol empresa que es dirigeixi a aquest correu electrònic i diu, he escoltat el programa El Món és Digital i necessito ajuda, nosaltres l'ajudarem.
D'acord. I si no ho entès l'email que us ha dit l'Andreu, hola@barcelonadot.com, i l'adreçarem a l'Andreu Bru. Andreu, gràcies. Crec que ha estat molt interessant, com sempre, la teva intervenció d'avui. I, bueno, i també et dic, com sempre, que t'espero no més enllà d'un parell de mesos, com a moltíssim, perquè ens tornis a posar el dia sobre el món de la pime i la seva relació amb el món digital. Gràcies, doncs.
Moltes gràcies, Tomàs.
El món de la tecnologia és un món de nous conceptes. Dia a dia apareixen noves tecnologies, noves metodologies, i és precís estar al dia. Per això, cada setmana, amb aquest espai Els Nous Conceptes, convidem algú perquè ens posi al dia sobre les novetats, les noves tecnologies i els nous conceptes. Tenim amb nosaltres en Jordi Marín, president de l'Associació de Consultores de Catalunya. Bé, Jordi, una pregunta que ens fem tots és, sí, què és exactament? Més o menys sabem què és un consultor, però què és una consultora, una empresa consultora? Que normalment ho tenim associats a...
Home, jo diria que l'empresa consultora és aquella empresa que té un conjunt de professionals, com tu deies, consultors, valga la redundància, no?, que són professionals experts en diferents matèries o a nivell general de l'empresa o en àmbits molt concrets de l'empresa, recursos humans, finances, estratègia, organització, transformació digital, etcètera, etcètera, que la seva funció és ajudar, assessorar, apoyar, donar suport, no?, o acompanyar a les empreses en els seus diferents reptes o en problemes o en generar nous models, etcètera, etcètera. No? Jo crec que aquesta és una mica... L'empresa és aquest conjunt de professionals que ajuda a altres empreses en els seus reptes o en els seus problemes i a solucionar els seus problemes. No?
I perdona que t'ho preguntaré com si fos un medicament. Sí. I com s'utilitza una consultora? La contractem per una consulta concreta o la tenim de fet fixa i li anem fent consulta?
Les dues coses, Tomàs. Pot ser que en un moment determinat tinguis un repte determinat, no? Jo què sé, vull treure un nou producte al mercat o tinc un repte estratègic de canvi de model, etcètera, etcètera, no? Tens un repte determinat o pot ser que aquest repte té conseqüències permanents, no? O pot ser que jo necessiti professionals que m'ajudin de manera permanent a controlar les finances, a pensar en transformació digital, etcètera, etcètera, no? Jo crec que les dues modalitats són durs, no? O per un problema concret o perquè m'acompanyi de manera contínua en el temps.
Bé, i l'última pregunta contesta telegràfica és: això està reservat simplement a les grans empreses o una pime normal pot triar de consultora?
Efectivament. Jo crec que cada empresa té una consultora, per dir-ho així, no? I per tant, no està reservat únicament a les grans, sinó que les petites també hi ha consultores pime i també consultors que poden ajudar-les en aquest camí i a resoldre els seus reptes.
D'acord, gràcies, Jordi, i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Bé, estem arribant al final del programa, però no ens agradaria acabar sense afegir alguna última novetat. Ara és el moment de la última paraula. La història és aquesta. Doncs, evidentment, la Covid ha accelerat molt, moltes coses dintre del món digital, unes bones, unes dolentes, però això doncs, ha produït una sèrie de novetats i coses que potser no haguéssim pensat fer tant d'hora i haguessin arribat més tard. Com ho veus? Quines són aquestes coses? Quins són aquests canvis?
Bé, els canvis, una mica, quan qualsevol crisi, o sigui, quan va haver-hi la crisi del 2008, tothom va pensar que es produiria una sèrie de canvis i que el món havia canviat moltíssim, el capitalisme havia caigut del tot, etcètera, etcètera, etcètera. I després del 2008 fins al 2015-17, que es va recuperar l'economia, escolta, la cosa va seguir igual, exactament igual que estava abans. Alguns va haver-hi, diguem-ne, danys col·laterals o efectes, diguem-ne, de gent que havia caigut pel camí, és a dir, que s'havia quedat sense feina, que s'havia quedat sense bueno, l'empresa que tenia, etcètera, no? Però, bueno, el 2020 jo diria que tenim les mateixes expectatives que teníem, malauradament, vull dir, però les mateixes expectatives que teníem amb el tema de la crisi anterior. Aquesta crisi ha portat una sèrie de coses molt bones, com poden ser, per exemple, el teletreball, la digitalització més accelerada que tothom, tots els operadors han parlat, això està clar, però també, diguem, les expectatives que podíem esperar de coses innovadores que puguin aportar, jo penso que finalment la gent s'acomodarà una mica al que va tenint i el que li és més còmode i li agrada més. O sigui, la humanitat sempre avança per coses que li és més còmode, per almenys individualment. Socialment li importa relativament poc. El canvi climàtic, per exemple, quan parlem del canvi climàtic, tothom parla del canvi climàtic com una cosa de que cal millorar, etcètera, etcètera, però no van bé ells. O sigui, sí, reciclarem 4 ampolles de plàstic, etcètera, però realment va molt més enllà. O sigui, hauríem de deixar d'anar amb transport, hauríem de deixar de tenir l'aigua calenta, que la gent no està disposada a renunciar. En general, Per tant, aquest canvi, diguem-ne, que es produirà el teletreball, etc., segurament hi haurà una sèrie de coses que s'aprofitaran, sempre i quan beneficien a les persones individualment. Però socialment quedarà més o menys igual que estàvem abans. I és una mica, jo diria, a mode de reflexió, no? Evidentment hi ha efectes col·laterals, tota la gent gran que s'ha mort amb aquesta epidèmia, evidentment aquests no els recuperarem mai, no? O que la gent s'ha quedat sense feina, evidentment no ho recuperarem mai. I és una mica en aquesta línia, no sé com ho veus, Tomàs, però vull dir, jo veig una mica que la gent finalment va a la seva individualment i socialment li importa relativament poc. O sigui, el canvi climàtic finalment quedarà com quedarà, no? I el tema del teletreball, si hi ha alguna cosa que beneficia, perfecte, i si podem fer en lloc de 5 dies de feina, 4 o 3 de feina presencial, perquè en el fons la gent li agrada la feina presencial, està molt bé, però la gent, diguem-ne, això de quedar-se tots els dies no hi ha possibilitat que pugui fer-se, no? Una mica és aquesta la idea.
Bé, doncs, amb aquestes paraules, amb aquesta previsió d'en Carles Martín, acomiadem el programa d'avui. Ha estat un programa profitós, interessant, i res més, us espero la propera setmana. Simplement recordar-vos que aquest programa el fem amb col·laboració de Pimec, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.